Què tal, amics oients? Com estem? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 7 del matí d'aquest dia de Santa Montserrat. Avui hem de felicitar a totes les Montses, dijous 27 d'abril. Què tal, Aniol Puigverd? Bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Tens alguna Montse per felicitar avui o no?
Doncs mira, sí, tinc la dona del meu cosí, es diu Montse. Ja l'he felicitat de bon matí, ja ho he aixecat.
Molt bé, fantàstic, així m'agrada, s'ha de complir. A veure, avui no sé si el temps compleix gaire, sigui com sigui, si us agraden els dies ennuvolats, avui pot ser una bona jornada, perquè tenim boires matinals, cels una mica tapats, però atenció, perquè també hi ha moltes clarianes. Per tant, avui és possible que sigui un dia en què les temperatures comencin a enfilar-se. Ara mateix, com les tenim, Aniol?
Doncs, Joel, cada dia ens llevem amb temperatures més altes. 5 graus a Vall de Núria, 10 graus a Das, 11 a Sant Feliu de Pallerols, Ripoll, Vic i Ribes de Freser, 12 graus a Olot, Vall d'en Bas, Mieres i Santa Pau, 13 graus a Anglès, 15 a Castellfollit de la Roca, Girona i Banyoles i 16 graus a Figueres.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui ja pràcticament no preveiem pluja. Potser a la tarda algun ruixadet cap al Ripollès i la Cerdanya. Poca cosa. Cap al Pirineu. Ahir van caure 6 litres a Queralbs. Al Ripollès, a prop de Núria, en van caure 5 a Molló, 2 a Darnius i mullar el terra. 2 dècimes tant a Olot com a Mieres. Bé, poca pluja, però tot s'aprofita. I cal dir que els propers dies doncs no plourà gaire, tampoc demà, i la temperatura serà notícia. La temperatura anirà pujant, màximes de 25 a 30. També les mínimes pujaran lleugerament. Això vol dir mínimes de 5 a 10 a l'interior, 12 a 13 cap a la costa i pràcticament cap valor de 0 graus o sota 0 al Pirineu, ni tan sols a dalt de les muntanyes. Per tant, avui un dia de sol, d'alguns núvols, al matí alguna boira baixa i aquests petits ruixats que puguin caure al Pirineu Oriental durant la tarda, però sobretot aquesta calor moderada a prop dels 25 graus en molts sectors. I demà, pregant aquests 27, 28 o 30 graus a l'interior, pràcticament no preveiem precipitació, un dia de sol amb 4 núvols, tot i que el cap de setmana, dissabte, farà encara molta calor, però a la tarda pot caure algun ruixat més al Pirineu, i entre diumenge i dilluns probablement tinguem més xàfecs i més tempestes, alhora que també diumenge anirà baixant la temperatura. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum,
peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat! Peix fresc i marís per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixosisme! Anem als titulars del dia. Les qüestions més destacades d'aquest dijous comencen parlant de la ITV, perquè augmenta la quantitat de vehicles que no la passen ni a la Garrotxa ni al Ripollès.
Les crisis econòmiques dels últims anys han fet que molts conductors i conductores intentin passar l'examen del seu vehicle sense que estigui en plenes condicions. Problemes amb els llums, les rodes o d'emissions contaminants són les problemàtiques més habituals. Per tal d'estalviar, hi ha conductors que passen menys pel mecànic i això es nota a l'hora d'anar a fer la prova.
El director enginyer de la ITV d'Olot i Ripoll és Toni López.
I hem passat d'un rebuig aquí a l'estació d'Olot aproximadament d'un 23,8 abans de pandèmia, cap al febrer del 2020, i actualment en aquest mes de febrer estem entorn d'un 26,84. Llavors això ha influït molt, sobretot ha variat força amb el tema de vehicle industrial. Són reparacions més costoses i la gent s'ho mira una mica més a l'hora de reparar el vehicle. Fan el mínim per poder passar, però normalment a la següent revisió, si són 6 mesos, el vehicle torna a estar igual o potser amb alguna deficiència més que abans.
Les successives crisis econòmiques es deixen notar també a les estacions de revisió de vehicles i, de fet, els professionals d'Olot veuen cada cop més com alguns clients passen directament a fer la prova sense abans haver passat pel mecànic. Avui serà un dels nostres temes de capçalera, el dia en què també us explicarem que els Mossos han intensificat la pressió després que en 3 mesos s'hagin registrat 677 robatoris a domicili a les comarques gironines. En comparació amb l'any passat, aquests delictes han crescut un 4,1%. El comissari cap de la regió policial de Girona és Josep Milan.
Veient amb preocupació com a partir de la tardor la tendència era a l'alça. Hem activat el pla operatiu específic de l'habitatge a nivell 2 i estem utilitzant tots els recursos per tal de prevenir i neutralitzar aquests il·lícits. Ens centrem en els delinqüents multireincidents i sobretot en els grups criminals itinerants, perquè la seva detenció i desarticulació té un gran impacte en la reducció dels robatoris.
S'ha celebrat el Dia de les Esquadres a Girona. Ha congregat la policia de tota la demarcació, els Mossos d'Esquadra de tota la demarcació, i també hi ha dades preocupants sobre els casos de violència sexual. 7 i 7 del matí, Olot comptarà amb aparcaments segurs de bicicletes.
S'instal·laran al costat de centres de salut, escoles i recintes esportius. L'Ajuntament rebrà una ajuda de $55.000 gestionats per Silicon Valley. El projecte es troba en fase de conèixer quina empresa serà l'encarregada de subministrar aquests aparcaments segurs.
El regidor de Mobilitat d'Olot és l'Agustí Arbós.
Per tant, doncs, podrem executar una part important d'aquesta xarxa d'aparcaments segurs per a bicicletes, que permetran, doncs, tant a centres de salut, no?, com el CAP, com l'hospital, el centre de la ciutat, l'estació d'autobús, doncs, de poder disposar d'aparcaments segurs.
Una empresa garrotxina està clonant uns sepulcres dels comtes d'Urgell que fa un segle van ser venuts a un museu nord-americà.
Un acord entre el Monestir de les Avellanes 2 de Balaguer i el Metropolitan Museum de Nova York ha permès fer arribar uns arxius 3D que han facilitat la reproducció d'aquestes obres d'art.
En Francesc Montero és gerent de 3D Tècnics.
El que demana el museu és que sigui el més fidedigne possible el que és l'original. O sigui, demanen una peça que pràcticament costi molt de distingir quina és una i quina és l'altra. La clau és barrejar l'altíssima tecnologia que disposem de tots els sistemes que tenim, d'escàners, d'impressores, de fresadores, i l'artesania més pura. O sigui, el sistema que abans se feia antigament per la decoració manual, que no hi ha màquines que puguin fer aquesta decoració.
I avui també tenim moltes qüestions culturals, com per exemple que Rapsòdia Veus Literàries organitza recitals de poesia que seguiran el curs escolar.
El primer de tots es podrà veure el 4 de maig al Centre Cultural dels Catòlics. Es tracta d'un cicle de recitals de poesia que compta amb altres activitats com lectures teatralitzades o concerts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol potenciar la poesia Olot i atraure nous públics. A part d'aquest cicle, l'associació també organitza altres espectacles relacionats amb la literatura per cridar l'atenció de nous aficionats.
Doncs sí, cridar l'atenció de nous aficionats, i una bona manera de fer-ho és descobrint l'obra de Gabriel Ferreter el proper 4 de maig al Centre Catòlic. Ho explica Santi Jou, membre de l'associació Rapsòdia Veus Literàries.
Treballarem amb el seu In Memoriam i treballarem amb tota una sèrie de poemes que els inquirirem a dintre l'In Memoriam mentre el Ferreter va explicant tot el que és la seva vida fins a la seva mort, i llavors introduïm dos coses importants: música amb en Jordi Fornos i música amb en Jordi Ballesteros.
290 alumnes participen en l'onzena edició del Mapa de Ball. Aquest projecte busca acostar el moviment i la dansa contemporània als alumnes de segon d'ESO de la comarca.
També permet que relacionin d'altres formes dins els centres educatius. El Mapa de Ball creix amb els anys i, paral·lelament, se celebren 7 ciutats més de Catalunya.
Escoltem la tècnica d'educatius i pràctiques artístiques del Departament de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot.
Que ells tinguin aquesta experiència tant de moviment com de cos en aquesta edat de segon d'ESO, com us dèiem, que tenen el cos una mica separat del cap, i que tinguin un altre tipus de relació amb els seus companys i companyes, que sempre estan assentats en una taula, doncs, fent matemàtiques, fent biologia, fent anglès, i d'aquesta manera, doncs, es mouen, es toquen, es percebeixen diferent, i és bàsicament per posar una mica de llavor de la dansa i del moviment en els seus cossos.
I no deixem encara els nens i nenes, perquè aquest any s'ha celebrat el rodajoc més inclusiu dels que han tingut lloc fins ara. Professionals de l'escola Joan 23 han col·laborat amb l'organització per fer que tots els jocs siguin accessibles a tot tipus de participants.
Així doncs, aquest dimecres els prop de 600 alumnes que han pres part d'aquesta iniciativa han jugat plegats mentre creaven grups mixtos i aprenien jocs d'arreu del món.
El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot és l'Aniel Sellabona.
Són jocs inclusius i, per tant, són jocs que no cal que es faci cap adaptació especial, perquè ja estan pensats perquè en pugui gaudir qualsevol infant. I sí que és veritat que cada any, un cop s'acaba la jornada, el que es fa és una revisió amb tots els mestres, professors, amb tots els monitors, i es fa aquesta revisió per saber quins són aquells jocs, aquelles activitats que han funcionat més bé, aquells que no han funcionat tan bé, i per tant adaptar-ho de cara a una nova edició. Aquest any, per exemple, s'incorporen dues activitats diferents d'altres jornades anteriors.
3 minuts i en punt un quart de 8. La Garrotxa i el Ripollès protagonistes a la Volta a Girona. La cursa organitzada pel Club Ciclisme Olot Infantil durarà 3 dies.
Una de les novetats és que el segon dia, en comptes de sortir des de Batet, com s'havia fet normalment, es sortirà des de Sant Jaume de Llierca.
El president del Club Ciclisme Olot Infantil és Carles Torrent.
En canvi, aquestes categories, cadets, júniors, sub-23, èlit, són més obertes, no? Tothom és, poden atacar de lluny, poden esperar l'esprint, vull dir que són molt emocionants fins al final, no sé qui guanyarà.
I Olot acollirà aquest cap de setmana la tercera fase de la Lliga de Calistènia i Street Workout.
Organitza el Club Calistènia Olot conjuntament amb altres grups esportius de la demarcació. Es tracta d'una disciplina que ha guanyat molts adeptes en els últims anys, sobretot a partir de la pandèmia.
Un dels organitzadors i membre del Club Olotí és en Marc Ramos.
Per tant, més o menys comptem amb uns 8 atletes de freestyle, uns entre 12 i 15 de resistència, i a la categoria femenina encara està per veure, però de moment tenim unes 5 noies. Venen atletes de tot Catalunya. Alguns venen de Sabadell, alguns d'aquí Girona, d'aquí mateix a Olot, Banyoles...
La jornada començarà a les 10 del matí amb les fases classificatòries, mentre que a la tarda tindrà lloc les finals de la competició. De seguida desenvolupem aquests continguts. Bon dia i bona hora.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Temps pel trànsit, policia local d'Olot, bon dia.
Bon dia des de la policia municipal. El trànsit a aquestes hores a la nostra ciutat és fluid. Avui trobaran tallat el camí dels Desemparats i el carrer Pou del Glaç, amb motiu de l'asfaltatge que s'està fent a la calçada. Això és tot, hi ha algunes reserves, però les reserves ja veuran vostès mateixos els senyals. Això és tot des de la policia, que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
És un quart de 8 del matí, augmenta la quantitat de vehicles que no passen la ITB a la Garrotxa i al Ripollès. Les crisis econòmiques dels últims anys han fet que molts conductors i conductores intentin passar l'examen del seu vehicle sense que estigui en plenes condicions.
Problemes amb els llums, les rodes o d'emissions contaminants són les problemàtiques més habituals. Per tal d'estalviar, hi ha conductors que passen menys pel mecànic i això es nota a l'hora d'anar a fer la prova.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Els conductors es miren més la butxaca a l'hora d'anar al mecànic o d'anar a fer les revisions d'ITB dels seus vehicles. Després de la pandèmia i de la conseqüent crisi econòmica, les estacions d'ITB han notat un increment de proves no superades. És el cas de les estacions d'Olot i Ripoll. En el cas concret d'Olot, en 3 anys ha pujat al voltant d'un 3% el nombre de vehicles que no han superat la ITB. En parla el director enginyer d'ITB d'Olot i Ripoll, Toni López.
Hem passat d'un rebuig aquí a l'estació d'Olot aproximadament d'un 23,8 abans de pandèmia, cap al febrer del 2020, i actualment en aquest mes de febrer estem entorn d'un 26,84. Llavors això ha influït molt, sobretot ha variat força amb el tema de vehicle industrial. Són reparacions més costoses i la gent s'ho mira una mica més a l'hora de reparar el vehicle. Fan el mínim per poder passar, però normalment a la següent revisió, si són 6 mesos, el vehicle torna a estar igual o potser amb alguna deficiència més que abans.
Són vehicles que no superen la ITB principalment per deficiències en els llums, els pneumàtics, cops a la carrosseria i per problemes d'emissions i contaminació. També es troben amb molta gent que els arriba amb la ITB caducada, conductors que decideixen anar a fer la prova quan realment saben que han de fer servir el cotxe, com per exemple en períodes de vacances.
Te pots trobar que venen molt més tard del que haurien de venir. O sigui, gent de que t'hauria de venir un mes de març i quan te venen aquí pots posar juliol. Detecten dates de que s'ha d'agafar potser vehicle més com a ús privat i és quan s'adonen de que la ITB la tenen caducada.
Les successives crisis econòmiques es deixen notar també a les estacions de revisió de vehicles i, de fet, els professionals d'Olot veuen cada cop més com alguns clients passen directament a fer la prova sense abans haver passat per un taller mecànic, el que solia ser habitual. Per tots aquests motius, els professionals de les inspeccions incideixen en la necessitat de passar les revisions dels vehicles per tal de garantir la seguretat de totes les persones que circulen per la carretera.
És que no és problema de només tenir el teu cotxe apte per poder circular, sinó que tu pots tenir el cotxe a perfecte estat i trobar-te de cares un vehicle que no està apte per circular, té un accident i et provoca a tu que tinguis també un accident. Encara que tu et portis bé, no saps com va la resta de gent.
A l'estació d'ITB d'Olot atenen cada dia uns 190 vehicles, el que suposen uns 37.000 vehicles al cap de l'any. Asseguren que no han pujat el preu base des del 2009 i que l'únic que ha augmentat lleugerament és la taxa que imposa la DGT.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de seguretat ciutadana. I és que els Mossos d'Esquadra han intensificat la pressió després que en 3 mesos s'hagin registrat 677 robatoris a domicilis a les comarques gironines. En comparació amb l'any passat, aquests delictes han crescut un 4,1%. El comissari i cap de la regió policial, Josep Milán, assegura que el cos veu amb preocupació aquesta tendència a l'alça i que per aquest motiu s'ha elevat un nivell més al pla específic centrat en combatre aquest tipus de robatoris.
Veient amb preocupació com a partir de la tardor la tendència era l'alça. Hem activat el pla operatiu específic de l'habitatge a nivell 2 i estem utilitzant tots els recursos per tal de prevenir i neutralitzar aquests il·lícits. Ens centrem en els delinqüents multireincidents i, sobretot, en els grups criminals itinerants, perquè la seva detenció i desarticulació té un gran impacte en la reducció dels robatoris.
I els comets són tant multireincidents com grups itinerants, ara ho sentíem. Durant la celebració del Dia de les Esquadres a Girona, Milán també ha mostrat la seva preocupació per l'increment de casos de violència sexual i pel vocabulari que s'ha instaurat en aquest sentit.
Durant el 2022, les denúncies per violència de gènere van créixer un 12% i les domèstiques un 13%. Es van produir 3 feminicidis a les nostres comarques que van representar un terç de les dones mortes a Catalunya. Les denúncies per abusos i agressions sexuals van incrementar un 12%. Ha aparegut un vocabulari de l'horror amb paraules com la manada, la submissió química i les punxades a les dones en zones d'oci nocturn.
Milán també ha subratllat l'esforç que fa el cos davant l'augment del 27% que han registrat les estafes. Se'n cometen fins a 24 al dia, cal estar al cas, i ha lamentat el vocabulari de l'horror, ara ho sentíem, que envolta les agressions sexuals. Així estan les coses en matèria de seguretat ciutadana. Parlem ara de mobilitat perquè Olot té novetats sobre el desplaçament en bicicleta. I és que Olot comptarà amb aparcaments segurs de bicicletes. S'instal·laran al costat de centres de salut, escoles i recintes esportius.
L'Ajuntament rebrà una ajuda de $55.000 gestionats per Silicon Valley. El projecte es troba en fase de conèixer quina empresa serà l'encarregada de subministrar aquests aparcaments segurs.
Ens ho explica en Roger Isern.
La bicicleta s'està convertint en l'eina de transport preferida de molts olotins i olotines. Amb l'arribada del bon temps s'utilitza més que mai per desplaçar-se per a la ciutat. Però una de les preocupacions dels usuaris és on aparcar-la sense haver d'estar pendent d'un possible robatori. Per resoldre aquesta qüestió, Olot comptarà amb aparcaments de bicicletes segurs. Es col·locaran en punts al centre de la ciutat, zones esportives, escoles i en centres sanitaris. El regidor de mobilitat d'Olot és Agustí Arbós.
Per tant, doncs, podrem executar una part important d'aquesta xarxa d'aparcaments segurs per a bicicletes, que permetran doncs, tant a centres de salut, no, com el CAP, com l'hospital, el centre de la ciutat, l'estació d'autobús, doncs, de poder disposar d'aparcaments segurs.
Molts usuaris, principalment a través d'iniciatives com l'Olot Pedal, han traslladat peticions per a l'ús de la bicicleta a l'Ajuntament, que ha aconseguit una ajuda econòmica de $55.000. Per tal de tirar-ho endavant, ara s'ha de conèixer l'empresa que s'encarregarà de subministrar aquests aparcaments segurs. Arbós avança que tenen clar el model, que serà un aparcament amb coberta i que quedi tancat amb tota seguretat.
L'aparcament, tècnicament, hi ha diferents proveïdors. Ara el que estem fent és redactar els plecs per treure un concurs. El que demanarem és unes prestacions bàsiques de seguretat, un control que segurament serà a través d'APP, ara estan els tècnics redactant doncs, com ha de ser ben bé el que demanem, però en tot cas el model definitiu ho sabrem quan s'adjudiqui. En tot cas el que sí que demanem és això, doncs, que sigui un compartiment tancat, que tu hi puguis accedir, però que es garanteixi que queda doncs, amb la màxima seguretat possible.
A les pròximes setmanes es tancarà aquesta gran part de la xarxa d'aparcaments segurs de bicicletes que es vol instaurar a la ciutat. A banda d'aquests aparcaments, Olot comptarà amb un nou tram de bicicarril a la zona del Pla de Dalt.
Canvien totalment de tema, ara falten 6 minuts per 7:45 del matí. Una empresa garrotxina està clonant uns sepulcres dels comtes d'Urgell que fa un segle van ser venuts a un museu nord-americà. Un acord entre el Monestir de les Avellanes 2 de Balaguer i el Metropolitan Museum de Nova York ha permès fer arribar a uns arxius 3D que han facilitat la reproducció d'aquestes obres d'art, Gerard.
Fa un segle, uns sepulcres dels comtes d'Urgell van ser venuts i actualment estan exposats al Museu de Cloisters de Nova York. Ara un acord entre el Metropolitan Museum of Art i el Monestir de les Avellanes permet que aquestes obres, en un futur no molt llunyà, es puguin tornar a veure a Os de Balaguer. Gràcies a un acord entre el monestir lleidatà i el Museu Nord-Americà, s'ha aconseguit fer arribar a Catalunya uns escàners 3D que una empresa garrotxina està utilitzant per clonar els sepulcres, un procés que requereix des de la més última tecnologia en aquest camp fins a les tècniques més ancestrals imaginables. En parla el gerent de 3D Tècnics, Francesc Montero.
El que demanen al museu és que sigui el més fidedigne possible el que és l'original. O sigui, demanen una peça que pràcticament costi molt de distingir quina és una i quina és l'altra. La clau és barrejar l'altíssima tecnologia que disposem de tots els sistemes que tenim, d'escàners, d'impressores, de fresadores, i l'artesania més pura. O sigui, el sistema que abans se feia antigament per la decoració manual, que no hi ha màquines que puguin fer aquesta decoració.
D'aquesta manera, primer van rebre tot d'arxius amb les mesures de les peces originals i a partir d'aquí les han reproduït amb acril per mitjà de diversos processos fins a obtenir unes figures pràcticament calcades a les originals. Després d'un parell de mesos de feina, ara ja van per la fase de decoració, moment per donar-li el color, la brillantor i l'envelliment propi de la peça original, a més de calcar les imperfeccions i trencadisses que tenen els sepulcres originals a causa del pas del temps. La perfecció i meticulositat durant tot el procés és clau per aconseguir un bon resultat.
Perquè cada peça és un món. I, per exemple, aquesta, on te va i la gent que la té, li té molta estima a la peça. I has de posar una mica l'ànima perquè surti com ells volen, realment. N'hi ha moltes peces que a vegades hem fet que ha anat a una persona gran i ha començat a plorar dient ha tornat després de tants anys que havia tornat el que era la majestat o que era el Cris o la Verge o el que fos.
Per fer possible treballs com aquest es necessiten perfils de tota mena, des d'experts en decoració o en policromia, així com professionals a l'última en tècniques de reproducció 3D. Fins al moment el Monestir de les Avellanes no ha aconseguit retornar aquest seu patrimoni, però almenys d'ara en endavant comptaran amb unes rèpliques d'unes valuoses obres d'art del gòtic català.
I ara els estudiants, els alumnes, són els grans protagonistes. Perquè 290 alumnes participen en l'onzena edició del Mapa de Ball. Aquest projecte busca acostar el moviment i la dansa contemporània als alumnes de segon d'ESO de la comarca.
També permet que relacionin d'altres formes dins els centres educatius. El Mapa de Ball creix amb els anys i, paral·lelament, se celebren 7 ciutats més de Catalunya.
Pere Huac.
Durant un trimestre, els alumnes de segon d'ESO de la Garrotxa han dedicat les hores d'educació física o música a preparar el Mapa de Ball, un espectacle de dansa contemporània. Aquest projecte permet acostar el moviment i la dansa al públic jove, dues pràctiques que, segons la tècnica d'educatius i pràctiques artístiques del Departament de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, Esther Forment, no estan presents a les aules.
Que ells tinguin aquesta experiència tant de moviment com de cos, en aquesta edat de segon d'ESO, com us dèiem, que tenen el cos una mica separat del cap, i que tinguin un altre tipus de relació amb els seus companys i companyes que sempre estan assentats en una taula doncs, fent matemàtiques, fent biologia, fent anglès, i d'aquesta manera doncs, es mouen, es toquen, es percebeixen diferent, i és bàsicament per posar una mica de llavor de la dansa i del moviment en els seus cossos.
Prop de 300 alumnes de l'Institut Bosch de la Coma, l'Institut Escola Greda, l'Escola Cor de Maria i de l'Escola Pia d'Olot han participat en l'onzena edició del Mapa de Ball.
En total tenim 290 alumnes, més o menys, que els hem dividit, perquè no ens hi caben tots a l'escenari, evidentment, si no seria una coreografia molt gran, i els hem dividit en dues sessions, i per tant cada dia tenim 150 alumnes aproximadament de segon d'ESO.
La segona funció del mapa de ball es farà avui al vespre al Teatre Principal d'Olot. Les entrades tenen un preu de 6 euros i es poden adquirir a través del portal web d'Olot Cultura. Forment reconeix que el mapa de ball creix any rere any. Aquesta edició, a banda de celebrar-se a Olot, es fa a 7 ciutats més de Catalunya i engloba un total de 3.000 alumnes.
Aquest any s'ha celebrat el rodejoc més inclusiu dels que han tingut lloc fins ara. Professionals de l'escola Joan 23 han participat i col·laborat amb l'organització per fer que tots els jocs siguin accessibles a tot tipus de participants.
Així doncs, aquest dimecres els prop de 600 alumnes que han pres part d'aquesta iniciativa han jugat plegats mentre creaven grups mixtos i aprenien jocs d'arreu del món.
En aquests moments, l'educació transcendeix més enllà de la mateixa aula. En aquest sentit, el rodejoc representa una bona oportunitat perquè prop de 600 alumnes recuperin l'espai de joc per excel·lència, el carrer. La principal novetat d'aquest any és que professionals de l'escola Joan 23 han col·laborat amb l'organització del rodejoc per tal que tothom sigui capaç de jugar-hi. Han adaptat les fitxes explicatives i s'han gravat els nens i nenes mentre jugaven per acompanyar les fitxes d'una peça audiovisual per facilitar-ne la comprensió. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, explica que treballen perquè el rodejoc es mantingui actualitzat i obert a tothom.
Són jocs inclusius i, per tant, són jocs que no cal que es faci cap adaptació especial perquè ja estan pensats perquè en pugui gaudir qualsevol infant. I sí que és veritat que cada any, un cop s'acaba la jornada, el que es fa és una revisió amb tots els mestres, professors, amb tots els monitors, i es fa aquesta revisió per saber quins són aquells jocs, aquelles activitats que han funcionat més bé, aquells que no han funcionat tan bé i, per tant, adaptar-ho de cara a una nova edició. Aquest any, per exemple, s'incorporen dues activitats diferents d'altres jornades anteriors.
El rodejoc d'aquest any ha comptat amb 12 jocs. Entre els objectius d'aquesta iniciativa hi ha donar a conèixer un ventall de jocs tradicionals d'arreu del món i impulsar una actitud favorable envers aquest tipus d'activitats. És a dir, jugar pel plaer de jugar, ja que s'ha eliminat el component competitiu. A més, els nens i nenes es relacionen amb alumnes d'altres centres educatius.
Una jornada on, a través del joc, es poden treballar tots aquests components educatius, tots aquests aprenentatges, a més fer-ho de manera compartida amb molts altres nens i nenes d'arreu de la comarca, de fet de tots aquests 20 centres educatius que participen a l'edició d'enguany, una participació de tota la comarca, i per tant doncs, celebrar que això, que a través del joc, aquest joc tradicional, aquest joc popular d'arreu del món, es pugui anar treballant tots aquests elements.
Cada grup d'alumnes que ha participat en el rodejoc anava guiat dels estudiants dels cicles esportius de l'Escola Pia d'Olot, que fa anys que participen en aquesta iniciativa.
Bé, no deixem encara les qüestions lligades a la promoció d'activitats entre els més joves, perquè Rapsòdia Veus Literàries organitza recitals de poesia que seguiran el curs escolar.
El primer de tots es podrà veure el 4 de maig al Centre Cultural dels Catòlics. Es tracta d'un cicle de recitals de poesia que compta amb altres activitats com lectures teatralitzades o concerts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol potenciar la poesia Olot i atraure nous públics. A part d'aquest cicle, l'associació també organitza altres espectacles relacionats amb la literatura per cridar l'atenció de nous aficionats.
Amb l'objectiu de convertir els catòlics en un centre cultural de referència, l'associació Rapsòdia Veus Literàries d'Olot presenta un programa estable de poesia que durarà tot el curs escolar. Aquest cicle de recitals començarà el 4 de maig, dia en el qual es repassarà la trajectòria del poeta català Gabriel Ferreter. Santi Jou és membre de l'associació Rapsòdia Veus Literàries.
Treballarem amb el seu In Memoriam i treballarem amb tota una sèrie de poemes que els inquirirem a dintre l'In Memoriam mentre el Ferreter va explicant tot el que és la seva vida fins a la seva mort, i llavors introduïm dos coses importants. Música. Música amb en Jordi Fornos i música amb en Jordi Ballesteros.
L'associació Rapsòdia Veus Literàries vol que aquest cicle de recitals s'estengui al llarg del curs escolar. Com només queden 2 mesos de classe, Jou assegura que programaran una sessió al juliol i una altra a l'agost. Llavors, a partir de setembre, programaran les 9 propostes pertinents. A més, el dia 28 de maig, des de l'associació, organitzen un recital musical.
Mentre s'està cuinant i recitant i cantant, s'està menjant pintura, que ja l'he dita, i inclús molta més música de que van acompanyant els poemes que han fet. Què passava? Teníem un poeta, que és en Jordi, diu "no tinc música", i un músic, que és l'altre Jordi Ballesteros, que diu "no tinc poemes". Els hem ajuntat i han fet el recital que se'n diu Retorn, que podrem veure el dia 28 de maig.
Mentrestant, aquest diumenge, també als catòlics, es representarà una obra basada en el text Jesús, una història polèmica, de l'escriptor i periodista Lluís Busquets i Grabolosa. L'autor reflexiona i posa en contradicció la història que l'Església ha explicat de Jesús a partir dels evangelis. Les entrades són gratuïtes i es poden adquirir a través del portal web d'Olot Cultura.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com. 5 minuts
més! A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticalia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticalia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticalia Olot, a la plaça Claran número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!
Són 8:15 i 4 minuts i mig. Temps ara pels esports. La Garrotxa i el Ripollès seran protagonistes a la Volta a Girona.
La cursa organitzada pel Club Ciclisme Olot Infantil durarà 3 dies. Una de les novetats és que el segon dia, en comptes de sortir des de Batet, com s'havia fet normalment, es sortirà des de Sant Jaume de Llierca.
Agullana, Sant Jaume de Llierca i Setcases seran els 3 punts de partida per la quarta edició de la Volta a Girona. La prova començarà aquest dissabte i durarà 3 dies. Enguany, una de les principals novetats serà que la segona etapa, la de la Garrotxa, la cursa donarà el tret de sortida des de Sant Jaume de Llierca i no des de Batet, com s'havia fet anteriorment. Concretament, en l'etapa de la Garrotxa hi ha hagut un canvi en el recorregut, fent-lo així molt més nerviós i elèctric. El president del Club Ciclisme Olot Infantil, Carles Torrent, el defineix com un circuit mundialista.
Circuits una mica acotats de menys quilòmetres i fer voltes, no? Circuits llargs, no circuits d'un quilòmetre, com es fan els criteriums, sinó circuits de 14 o 20 quilòmetres i allà, doncs, com es fan els mundials i en carreres d'aquestes d'un dia, no? I hem tirat per aquest camí.
La Volta a Girona consta de 3 dies consecutius d'activitat. La primera etapa sortirà de Agullana i consta d'una 70ena de quilòmetres per la categoria júnior. El segon dia serà el torn de la Garrotxa, que sortirà des de Sant Jaume de Llierca i acumula un total de 90 quilòmetres. L'últim dia donarà el tret de sortida des de Setcases i recorrerà uns 12 quilòmetres més. Torrent afirma que aquest tipus de curses són molt més divertides de veure.
En canvi, aquestes categories, cadets, júniors, sub-23, èlit, són més obertes, no? Tothom poden atacar de lluny, poden esperar l'esprint, vull dir que són molt emocionants fins al final, no sé qui guanyarà.
La Volta a Girona es durà a terme aquest dissabte amb la primera etapa a Agullana i acabarà el dilluns al Ripollès. De moment, en les 3 etapes hi ha inscrits poc més d'una 80ena de participants. La cursa està organitzada pel Club Ciclisme Olot Infantil, el Club Ciclisme Ripoll i el Club Tramuntana Xtrem.
Olot acollirà aquest cap de setmana la tercera fase de la Lliga de Calistènia i Street Workout.
Organitza el Club Calistènia Olot conjuntament amb altres grups esportius de la demarcació. Es tracta d'una disciplina que ha guanyat molts adeptes en els últims anys, sobretot a partir de la pandèmia.
Informa Guillem Guardiola.
La Lliga de Calistènia i Street Workout posarà Olot en el mapa d'aquesta disciplina aquest cap de setmana. El Parc de les Mores acollirà prop d'una 30ena dels millors atletes de Catalunya en la darrera jornada d'aquesta competició organitzada pel grup Calistènia Olot conjuntament amb altres grups esportius de la demarcació de Girona. La primera fase va ser a Banyoles, mentre que la segona es va celebrar a Celrà el passat cap de setmana.
Per tant, més o menys comptem amb uns 8 atletes de freestyle, uns entre 12 i 15 de resistència, i a la categoria femenina encara està per veure, però de moment tenim unes 5 noies. Venen atletes de tot Catalunya. Alguns venen de Sabadell, alguns d'aquí Girona, d'aquí mateix a Olot, Banyoles...
Encara no fa ni un any que la ciutat va veure néixer el seu primer parc de calistènia. En aquest sentit, el regidor d'Esports, Aniol Sallabona, celebra que l'espai pugui acollir iniciatives com aquesta.
La veritat és que és una molt bona iniciativa. De fet, aquest esport va guanyant adeptes a casa nostra i arreu de la província i del país, i per tant doncs estem molt contents que en una instal·lació que encara no fa un any vam poder inaugurar ja té l'afluència que té, ja té els usos que té cada dia, perquè doncs cada dia, cada matí, cada vespre hi ha molts joves de la ciutat que s'acosten a aquestes instal·lacions.
Sallabona també ha avançat que ja s'està treballant en una segona fase per ampliar el parc de calistènia d'Olot. La jornada començarà a les 10 del matí amb les fases classificatòries, mentre que a la tarda tindran lloc les finals de la competició.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticàlia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticàlia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticàlia Olot, a la plaça Clarà número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!